Anna, sentint la teva ponència, he tingut la impressió que d'alguna manera maig del 68, més enllà d'una revolució frustrada, d'una revolució fèrtil en alguns camps, ha estat una revolució en el camp de l'educació traïda fins a un cert punt, o deglutida, si es vol.
Sí, més aviat deglutida. El que passa és que el que es va fer a maig del 68, que va ser donar la paraula a les persones individuals, en la seva història individual, és a dir, recuperar aquesta experiència de les persones en el món, és el que, diríem, la racionalitat instrumental en el món educatiu ha engolit.
I això s'ha fet, diguéssim, per raó d'inèrcia del sistema, o creus que hi ha alguns responsables d'això?
Això és una inèrcia del sistema i tampoc m'atreviria a dir que sigui una relació de causa-efecte. Simplement són aquelles seqüències temporals estranyes que a vegades es donen. Llavors crec que no s'ha de buscar culpables, però sí, ara que commemorem el maig del 68, recordar que algunes d'aquelles coses eren molt autèntiques i hem oblidat. I per tant, que bueno, de fet, els eslògans de maig del 68 ens han de fer de ressò per plantejar-nos nous interrogants actualment.
Quins són de tots aquells eslògans, els que et diuen alguna cosa més, els més significatius per tu?
Les murs ont des oreilles, vos oreilles ont des murs. Les parets tenen orelles, les vostres orelles tenen parets. És a dir, que hi ha coses que no volem sentir.
I, per exemple, la imaginació al poder o el prohibit prohibir. També va tenir alguna cosa de flamarada poètica, no?
Sí, perquè bueno, aquests eren els eslògans que plantejaven el desafiament a l'autoritat institucional, que era vertical, jeràrquica, visible, perquè en aquests moments el que tenim és més aviat una autoritat horitzontal que no es fa explícita, però que segueix funcionant, diríem, com a mot de comandament. Internet pels joves és un quelcom així.
En alguns casos s'ha denunciat com un cert cop de pèndol, no? És a dir, que d'una educació i d'una societat molt formals, molt basades en el principi d'autoritat, potser s'ha arribat a un altre extrem. Hi ha també aquesta denúncia a vegades de les suposats efectes o seqüeles, per utilitzar el teu mot, del 68. Hi estàs d'acord?
Sí, hi ha una cosa important que s'ha perdut totalment, que és la relació intergeneracional. És a dir, ja no hi ha grans i petits. Els petits fan de protagonistes al 100% i els petits són el que s'ha de ser, petit o jove. Però és com que els grans, bueno, al final se'ls ha de cuidar, però ja està. Diríem que no hi ha no se'ls suposa un saber a la gent gran, ni als grans ni als adults, perquè d'adults ja no en queden. El que tenim és una societat d'adolescents, adolescents de 30, de 40, fins i tot de 50, que juguen a la Play, que diríem, porten una vida d'adolescent i es relacionen com a adolescents amb els seus fills. Com que es relacionen com a adolescents amb els seus fills, necessiten que algú els digui com fer de pares.
I des del teu punt de vista, quina seria l'herència ben conduïda i legítima en el camp de l'educació del 68? Què s'hauria de recuperar d'aquell esperit, sense trair-lo, sense deixar-lo deglutir o dissoldre?
Jo crec que s'hauria de recuperar d'aquell esperit la paraula de cadascú. És a dir, que els pares i les mares no són perfectes, per exemple, però en la seva relació amb els seus fills són únics. I això no es pot generalitzar. Però en aquesta societat d'experts sempre al final hi ha d'haver algú que li digui a un pare com s'ha de relacionar amb el seu fill quan de fet qui viu amb ell és ell. Llavors crec que recuperar l'autenticitat d'una experiència humana de vida quotidiana és molt important. Això com es pot fer? A través de grups de conversa, és a dir, i fent cedir una mica aquestes estructures de control tecnològic.
Més enllà del camp de l'educació, i és la meva última pregunta, què et sembla més aprofitable del 68 o què et sembla que ha marcat més i millor la vida de les generacions posteriors? Posem per cas el paper de la dona, mai complet del tot, mai prou equitatiu, mai prou just, però en aquest sentit s'ha fet passos endavant, et sembla?
Sí, jo crec que hi ha una cosa bona de maig del 68, que és que maig del 68 va proposar a la gent que parlés. I això és bo d'entrada. I crec que això, bé o malament, més o menys està en l'atmosfera en la que vivim. El que passa és que l'atmosfera en la que vivim ha convertit el fet de parlar en una opinió. Llavors, vivim en una societat de l'opinió, on es fan enquestes. Llavors la gent opina. I hi ha un percentatge que ha dit que sí i un percentatge que ha dit que no. I un percentatge que està d'acord i un altre que no està d'acord. Però estar d'acord o no, l'opinió no és el mateix que parlar. i crec que s'ha confós una miqueta una cosa amb l'altra. Els mateixos alumnes, a vegades a classe, confonen opinar amb parlar. Per parlar necessites interrogar-te, necessites plantejar alguna cosa, i això costa molt, perquè estem molt acostumats a les consignes. Llavors crec que hauríem de poder trencar una miqueta aquesta dinàmica de les consignes. Com diria Lluís Duch, una pedagogia no tant de receptes, sinó de criteris.
Moltíssimes gràcies.